volia agrair als organitzadors de les jornades l'oportunitat que m'han donat de participar-hi moderant aquesta taula. És una oportunitat que d'alguna manera em fa 20 anys més jove, perquè em retorna a una època compartida amb alguns dels que són aquí dalt i aquí baix, en la qual, des de les pàgines de presència, tal com ha recordat el professor López Palomeque, lluitàvem per aquest turisme que encara és avui el nostre problema. Fa 29 anys, en plena dictadura, algú va publicar una tesi amb un avís general sobre el model de turisme que calia aplicar a la Costa Brava. Ningú no en va fer cas. Aquesta persona que des de París va fer aquella tan lúcida i tan poc escoltada proposta, la tenim avui asseguda en aquesta taula. Es diu Ivette Barbazà, de la Universitat de París, autora del llibre fonamental sobre la costa, Le paysage de la Costa Brava. I en fa 19, en el moment inicial de la recuperació democràtica, algú va organitzar un debat sobre els errors comesos a la Costa Brava i va confiar ingènuament que la democràcia seria la panacea que instauraria un nou model de creixement turístic en el nostre litoral. Un dels responsables principals d'aquell debat Costa Brava el tenim també assegut avui aquí, es diu Joan Cals, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ningú millor que ells, doncs, per fer el que ja han començat a fer aquest matí, que és analitzar els últims 40 anys d'influència turística, de dinàmica turística a la Costa Brava. Però per completar aquest balanç i estendre'l a tot el litoral de Catalunya, que és el tema d'aquestes jornades, comptem també amb els millors experts de la resta del litoral. El professor López Palomeque, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Lleida, el professor Salvador Anton, geògraf, professor de la Universitat Rovira i Virgili, i el professor Miquel Seguí, geògraf, investigador del fenomen turístic a les Illes. Com que tenim, podem dir que una hora i mitja, una hora i quart, per fer aquesta taula rodona, en la qual és important que participi com més gent possible, el mecanisme serà el següent. Considerem que els senyors, senyora Barbazà i els senyors Cals i Palomeque ja han cobert, segurament amb escreix, els minuts que els hi hauríem concedit com a participants en la taula rodona per començar a parlar. Ja han exposat la seva teoria inicial d'aquesta taula rodona. Per tant, donarem immediatament la paraula primer al senyor Anton i després al senyor Seguí, per aquest mateix ordre, perquè cobreixin el seu torn d'intervenció personal, diríem-ne teòrica i de plantejament de la situació. Immediatament després de la intervenció dels senyors Anton i Seguí, donarem un torn als altres tres presents en la taula perquè completin, discuteixin, debatin amb ells, doncs, i aleshores sí, prenguin part en aquesta taula com a ponents que en són. Immediatament després obrirem el debat amb totes les persones que oportunament vagin aixecant el braç i ens demanin la paraula. Té la paraula, doncs, el senyor Salvador Anton.
Moltes gràcies al moderador i moltes gràcies també als organitzadors per poder-me donar l'oportunitat d'expressar, encara que sigui breument, algunes reflexions en relació al balanç de 40 anys de turisme litoral. De fet, intentar dir alguna cosa en relació a aquest tema d'una manera breu i sobre una qüestió tan àmplia té les seves dificultats. Per entrar-hi, en el moment en què estava preparant aquesta intervenció, em vaig plantejar fonamentalment la pregunta que sota aquest epígraf hi ha en el mateix prospecte aquest que han repartit els organitzadors. Ha estat un error el model de desenvolupament turístic? Contestar això no deixa de ser tasca una mica feixuga, pel fet que la primera cosa que hem de tindre en compte és que aquest model de creixement turístic en aquests moments podem considerar que està en crisi, que en aquests moments podem considerar que està en una certa obsolescència. És un model turístic que és conseqüència d'unes determinades condicions i que, com a tal, en uns moments determinats va funcionar per certes coses. Per tant, aquesta és la primera qüestió que hauríem de tenir present. Va funcionar en una etapa inicial expansiva per dinamitzar sectors, per dinamitzar capitals, per transformar l'espai. No entro ara a fer valoracions sobre el tema, però com a mínim va servir per això, després ha donat uns resultats i ara ho podem discutir. Però, en tot cas, en un moment, en moments amb escassa experiència social i empresarial en relació al fenomen turístic i, molt important, i de fet a la taula ja ha sortit, amb absència de polítiques actives en relació al turisme, en relació a polítiques actives, polítiques d'intervenció, administració, actor, va servir per a, com a mínim, arribar a una realitat que en aquest moment estem posant en qüestió. Però això ja és aquí, per tant, no ho podem defugir. Per tant, un error, no sé si ha estat un error o ha estat un model incomplet o ha estat un model coix, però ha estat un model que ha existit i que ha donat uns resultats. Resultats que, a més, a nivell personal, a nivell de rendes, segons quins indicadors agafessin, podríem considerar que déu-n'hi-do, depèn de quins altres indicadors, potser no. Una segona reflexió en relació a aquesta mateixa qüestió, si ha estat un error o no, seria o vindria de la mà de considerar que aquest model de creixement ha arribat, o si voleu, ha degenerat en formes paraturístiques que de fet han generat desajustos territorials i econòmics tan importants que en determinats sectors de costa són els que realment en aquests moments poden posar poden posar en una situació crítica el procés que s'ha seguit fins ara. Em refereixo sobretot al tema de l'urbanització i la residència secundària. Abans he dit a la taula que els operadors turístics, els tour operadors, tenen són elements significatius en relació a la crisi o a la situació en què estem ara. Penso també, i això també és una qüestió per discutir, que aquesta expansió paraturística, per posar un exemple d'una zona de costa que conec, el Vendrell, municipi de Tarragona, té gairebé 700 hectàrees de sòl urbà. La ciutat de Tarragona té 16.000 habitants, la ciutat de Tarragona, que és, bueno, la capital de província, en té només 750, si comparem la situació. Això representa a nivell d'administració, a nivell de mobilització de recursos, representa com a mínim uns condicionants importants en relació a què es pot fer o què no es pot fer. I en aquest cas és pura i simplement per expansió, una mena de predació de l'espai en relació a la segona residència i altres formes que de vegades es colen com a segona residència però que no ho són. Lligat amb això, quan parlem de si ha estat un error, estava reflexionant sobre si havia estat un error o no, el cert és que el fenomen turístic, aquest model de creixement, ha fonamentat un nou ordre territorial a nivell litoral, a nivell català, i a nivell també dels municipis i de les comarques. Però sobretot el que em penso que seria convenient posar de relleu és l'efecte que ha tingut a aquestes escales regionals, escales intermèdies i escales regionals, perquè és segurament a aquest nivell on podem començar a plantejar què fer o quin ha estat el resultat d'aquest model de creixement. Perquè al capdavall, per bé o per mal, el que ha generat són noves potencialitats sobre el territori, malgrat que ha generat espais estandarditzats, espais d'aquests que en aquests moments són altament criticats pel fet que no es diferencien en res, aquests espais residencials anònims, podríem dir. També és cert que ha il·luminat llocs, és a dir, ha creat llocs nous, ha creat ciutats noves que poden jugar un paper important a aquesta escala, a escala regional i no només a escala, diríem, o a nivell de desenvolupament local. Davant d'aquesta situació, per tant, i simplement aquestes pinzellades per les quals, en tot cas, durant la taula, durant l'exposició, en podem seguir parlant, hi hauria un altre element quan diem ha estat un error el model de creixement, probablement ha estat això, ha estat un model de creixement incomplet, un model de creixement condicionat per unes determinades dinàmiques de demanda i d'oferta. Se parla molt sovint de la demanda, és molt important també la dinàmica de l'oferta. Però la segona pregunta que immediatament em va sorgir quan estava intentant dir ha estat un error o no, de fet no sé si ho podré respondre en acabar, va ser plantejar si aquest model de creixement ha estat singular o no. És a dir, quan estem parlant de si ha estat un error, de si això que hem fet durant 40 anys ha estat mal fet, perquè de fet en aquest moment sembla que estigui en crisi, és bo plantejar-se si resulta que això que hem fet aquí, que hem fet a la costa catalana, que hem fet a la costa brava, que hem fet a la costa dorada, en ritmes diferents, que hem fet a altres costes mediterrànies, que hem fet a Balear, ha estat una cosa que l'hem fet aquí, diríem, perquè aquest fenomen del turisme a nivell internacional es va iniciar fa diríem, amb la liberalització de econòmica a nivell intern espanyol, l'arribada de turistes de fora, etc. O és que realment hi ha components d'aquesta dinàmica que ens preguntem si és errònia, que resulta que es repeteixen en altres llocs. De fet, i aquí ha sortit, la senyora Barbasà ho ha exposat claríssimament en relació a la Costa Brava, però es pot exposar en general, l'estancament, l'obsolescència, són fenòmens que han estat estudiats en múltiples llocs que no tenen res a veure ni en la Costa Brava ni en la Costa Dorada ni en el model turístic espanyol, i que no tenen res a veure en aquest model que parlava abans, en què hi havia poca experiència empresarial, que hi havia escassa política activa en relació al turisme. Són coneguts, no, també hi podríem entrar, però són coneguts múltiples processos d'ajust d'espais turístics a canvis de la demanda, ajust d'espais turístics a processos de degradació de l'oferta, i qui diu processos d'ajust diu també processos de simplement de pèrdua de funció turística, d'entrada en crisi d'aquests llocs o d'extraordinària revitalització. Per tant, una primera qüestió a plantejar si aquest model de creixement que ens preguntem sobre la seva dificultat o sobre el seu caràcter erroni, si és propi d'aquí o no. Igualment, en aquests moments en què s'està parlant de millora ambiental, de millora de recursos, de creació de producte, etc., tenim experiència d'altres llocs que ens indiquen que aquest també ha estat la sortida, que en determinats nuclis turístics en altres països, a Europa, a altres continents, han seguit per revitalitzar, per intentar plantejar la seva oferta. Per tant, una mica el que seria convenient plantejar abans d'anar a l'última consideració seria que sobre què ha passat, podríem arribar a unes certes conclusions, podríem arribar més a més a considerar que aquest fenomen ha estat similar a altres fenòmens que han passat en altres llocs, malgrat l'existència de particularitats, però en canvi el que per mi és interessant de discutir és com ha passat el que ha passat i com ha de passar el que ha de passar. És a dir, si volem sortir, si considerem que té elements equivocats aquest model de plantejament, aquest model de desenvolupament, com podem sortir d'aquest model? És segurament més interessant que decidir o plantejar què és el punt on hem arribat i què és el que podríem fer, perquè de fet sobre això ja dic que la literatura n'està ple d'exemples d'aquest estil. Hi hauria però un últim element que potser s'hauria de posar també sobre la taula, que és que el model de creixement turístic espanyol, aquest model que hem dit que podem interrogar i que hem dit que a més resulta que té elements de similaritat amb altres, arriba a la seva fase de maduresa, a la seva fase, podríem dir, de, si voleu, d'entrada en crisi o fins i tot d'entrada en obsolescència, sense considerar, sense anar als llocs en concrets, en un moment en què hi ha, a més, hi ha una transformació radical de les societats i de les economies europees, en el sentit que, i només diré dues o tres paraules que molt discutides, però que de totes maneres estan sobre la taula, que és en aquests moments en què s'està parlant de qüestions com el postfordisme des d'un punt de vista econòmic, que afecta sobretot a les societats emissores, que han estat les que realment han estat fordistes en un moment o altre, o s'està parlant de postmodernisme o s'està parlant de postturisme. Això s'està parlant ara. És en aquest moment, en els anys 90, en què resulta que el turisme és a tot arreu, serveis per tot arreu. Barcelona es planteja el seu programa estratègic de turisme. Un poblet de qualsevol lloc, es planteja el seu programa de turisme i, amb més o menys èxit, s'intenta atreure turistes i s'intenta generar oferta per a aquests turistes, s'intenta posar en valor recursos, s'intenta fer productes. És en aquests moments. Fa 40 anys, això del turisme, no diré que no s'ho cregués ningú, però tot i que hi hauria precedents, era una qüestió molt circunscrita i amb un desenvolupament molt circunscrit a la costa. En aquests moments que s'està parlant de crear, de generar parcs aquàtics o de generar oferta complementària als parcs aquàtics, no és una exclusiva de les zones de costa. Això és a Barcelona, no n'hi ha cap de moment que sàpiga jo, però vaja, no hi hauria cap inconvenient perquè n'hi hagués cap. Qui diu aquestes ciutats? Les societats emissores, tots aquests components recreatius els tenen perfectament desenvolupats en les seves pròpies societats emissores. Aleshores, què és, en tot cas, i aquí posaria, si voleu, l'interrogant final, en tot cas per poder debatre després amb la taula i tots vosaltres, si hi ha alguna cosa que porta singularitat amb això, és precisament aquesta, és precisament que el model o la maduració del model de creixement espanyol, d'aquest model interrogat, resulta que arriba en un moment en què la pròpia dinàmica turística entra en una altra dimensió. I amb això no vull dir que els espais rurals hagin de prendre la demanda a la costa o qüestions d'aquestes així, segurament afectarà una part de la seva demanda. Però, evidentment, tenim necessàriament i tenim forçosament que plantejar-nos què és el que passa amb aquesta estructura urbana que hem generat al voltant de la costa. Què és el que passa amb aquestes ciutats turístiques que vulguem, en crisi o no, en crisi de determinats productes en aquestes ciutats, però ciutats turístiques que existeixen, que funcionen, que són màquines, si voleu dir-ho d'alguna manera, de traure turistes, de generar producte, en unes administracions que sovint, o en aquests moments, estan prenent iniciatives importants en matèria de turisme. Què passa? Què passa? Aquesta és la pregunta per mi. Què passa en relació aquesta dinàmica general de turistificació global, si voleu, de la societat. Aquesta seria per mi el balanç, si es pot dir, el balanç que faig és no dir si ha estat erroni si no ho ha estat. Hi ha components, aquí se n'han explicat suficient, s'ha parlat de la degradació del paisatge, s'ha parlat de moltíssimes coses, però en tot cas el tema és que això arriba en un moment en què canvia l'entorn que ha fet possible arribar fins aquí. Per mi aquesta seria la, o com a mínim que canvia significativament aquest entorn. Aquesta per mi seria, en tot cas, d'una manera molt breu, podem parlar després, per dir-ho d'una manera, el balanç que puc fer fins ara, perquè les respostes encara estan en les preguntes.
Gràcies. Jo volia, en primer lloc, agrair a la organització que s'ha possibilitat d'estar avui amb vosaltres. I després d'aquesta exposició que hem sentit ja avui de matí, i sé com s'ha fet l'organització a través del fullet de les jornades, jo crec que queda reflectida tota la problemàtica del món del turisme en el nostre país. Creiem que totes les zones han seguit una evolució més o manca semblant i han reaccionat de formes també bastant semblants a les crisis, a els problemes que hi ha hagut. Però hi ha hagut algunes peculiaritats. Jo crec que això és ben cert i que al llarg d'aquestes jornades en podrem parlar i podrem analitzar. Ara bé, que tots estiguem d'acord, vol dir que ja ho coneixem tot? Que no ens queda ja res per reflexionar damunt del passat i que estem tots d'acord amb el present? Jo crec que ni molt manca. La geografia del turisme, per exemple, té molt que dir i aportar a la reflexió que es fa al món turístic avui en dia en aquests anys de bonança. Si ens queixem de les conseqüències de la manca de planificació del passat, no caiguem en el mateix error avui en dia i aportem cada un de nosaltres la nostra reflexió perquè el turisme del futur sigui més respectuós amb el medi, amb les cultures, amb les peculiaritats de cada lloc, sense que per això deixi de ser una activitat econòmica rentable, positiva i que aporti una millor qualitat de vida a les regions turístiques. La meva aportació serà només una reflexió en veu alta, una exposició breu i concentrada d'aquests 40 anys de turisme a les Illes Balears i un plantejament de la problemàtica actual a partir de la qual després podrem dialogar. Responent a l'interrogant que exalta el nostre tema, Jo crec que podríem dir, a primer cop i volta, que no ha estat un error el model de creixement turístic que han tingut. Tal volta podrem dir que no ha resultat el més adient. Però no ha estat un error perquè no el vàrem escollir. Per tant, des del moment que nosaltres no el vàrem escollir, ja no és un error. Foren les circumstàncies que feren que els europeus es trobassin amb unes vacances pagades, un benestar econòmic i un desig de sol després d'acabar la dura postguerra. I, per altra banda, es van trobar davant d'ells, just al costat, un país barat, exòtic i hospitalari. No vàrem a ser nosaltres que anàrem a cercar els turistes, sinó que aquests vengueren. Això ho tinc clar, que us han de contagiar. El nostre país era un país subdesenvolupat, sortia d'una difícil guerra civil, i necessitava les divises. Per tant, vàrem acollir el turisme de masses amb els braços oberts i transformàrem les xifres d'arribada de turistes amb eufòria que ens portava cap al desenvolupament. Jo crec, en canvi, que el gran error seria no saber reaccionar a temps. Quan els anys ens han portat experiència i les crisis ens han mostrat les mancances, és el moment de rectificar sense excuses. Un altre error seria no planificar ara el creixement, quan ja tenim tots els medis per fer-ho. És difícil demanar a un petit municipi de nostres pares, en el pressupost que tenia, que planifiqués, en un concepte desconegut. A Balears, a Mallorca més precisament, crec que me centraré a Mallorca, quina ha estat l'evolució del turisme? Fet una mica d'història, podem assenyalar diverses etapes. Primer tenim l'etapa preturística i d'inici, que podem fer des del segle XIX fins més o manco al 1960. Aquesta etapa se caracteritza especialment pels viatgers del segle XIX, que són els que creen imatge turística a les Balears, que són els que escriuen tots els llibres de viatge que circulen per tota Europa en gran quantitat, i ja a final del segle XIX ja apareix el primer article d'en Pere Alcantarapenya, La indústria del forastero, com a reflexió mallorquina de que això era important econòmicament. El 1903 se construeix ja el Gran Hotel de Palma. Per tant, el creixement és continu, molt lent, per fer aquesta època, fins a 1936, que se talla bruscament. Sobretot són personatges britànics i turistes que venen en creuers pel Mediterrani. Aquesta etapa, els hotels estan tots concentrats a Palma, al voltant Palma, sobre tot el terreno, i apareix l'emblemàtic Hotel Formentor, i tenim ja la gran escola de pintors que se concentra en el port de Pollença, originant un turisme cultural propi de principis de segle. Després tenim el gran boom turístic, 1960-1973. Característiques d'aquesta etapa a les Balears. Més demanda que oferta. Això fa que els turoperadors paguin perquè es construeixin hotels. Posen el capital, inclús sense interessos, a condició de tenir llits durant 2 anys, 3 anys, 4 anys segurs, reservats. Això és una conseqüència de l'excés de demanda. En aquest moment s'ocupen les millors plàgies, les més estratègiques, les de millor arena, els millors llocs. I el creixement, de tota manera, es fa al voltant de Palma. L'existència de l'aeroport i esport condiciona molt. És el moment que se crea el ciment en primera línia. Les grans barreres de ciment perquè tothom vol tenir l'hotel davant. Sortir de l'hotel, peu a playa, hamaca i platja. És el moment que creem la noció de valorització. Tot ben massificat, ben a primera línia, ben damunt. Tenim un manco sonor d'haver donat paraules a geografia i turisme. Després tenim les crisis petroleres, de 1974 a 1980. Dues característiques d'aquest període, per nosaltres. Una, estagnació de l'arribada de turistes, hi ha molt poques variacions durant aquests 7 anys, no arriba a 200.000 d'any a any, i un canvi psicològic, un trauma. No s'havia previst que res pogués aturar la vinguda i l'augment constant de turistes. Fins llavors la mentalitat era cada any més turistes, cada any vendran més, això funciona, i cada any més, de cada any més, de cada any més, i de cop, qui se li ocorreix que esteu de Sant Llosa encarirà, que la benzina pujarà tant, i que se pot acabar. Per tant, és el primer xoc psicològic per la societat mallorquina. Després tenim l'etapa del creixement desbordant, 1981-1988, en 8 anys. Cada cop més turistes, cada cop més llits i cada cop més creixement. Era de rècord en rècord, meravellós. La realitat de Mallorca, però, no interessa gens a les turistes. Només els interessa les plages. Venen per les plages. A aquest moment, contràriament a tot el turisme del segle XIX, de principi de segle i sap anterior, venen a Mallorca, baixen de l'hotel, bueno, baixen de l'avió, els duen a tocar a l'hotel, beben la seva cerveseta a les hotels, se plaia davant una passeta i no s'enteren que estigui a Mallorca amb el segon. Ni saben si hi ha mallorquins, ni si quin idioma xerren, ni què fan, això, a part. Per part de la societat, un greu problema. El territori és considerat un bé de consum, és a dir, d'usar i tirar. S'ocupen les estacions turístiques, s'aixequen hotels, se concentren, i s'arriba al moment de saturació, què se fa? Se va degradant aquell hotel, no passa res. Construïm un altre hotel, una zona verge, una zona que estigui bé de playa, i construïm un altre. I aquell s'abandona, se va degradant, ja vendran a Hooligan, ja vendrà tot el turisme barat o de saldo, que acabarà de, com que està amortitzat, pues, que quedarà. I és l'època de la política de bé usar i tirar. Aquesta etapa, una altra característica, serà el creixement més fort de construcció d'apartaments que d'hotels, perquè l'apartament és més barat, per tant, va molt bé per utilitzar-la de cada vegada en l'augmentació de xifres, sigui com sigui. Farà un perill, i és que l'oferta augmenta més que la demanda. Per tant, comencen les ofertes, comencen baixades de preus, ve la degeneració de la clientela, de cada vegada manca poder adquisitiu, de cada vegada més dolents, no consumeixen, la despesa turística queda minva, i sobretot, i lo greu, una pèrdua d'imatge. Dins Europa, les Balears perden imatge massa forçades. És, clarament, el destí turístic per les porteres. És a dir, com es pot imaginar, un senyor que viu un bloc de pisos o que és un simple professor d'institut no anirà allà on ha de vacances a la seva portera, perquè això no ho estàs. Per tant, queda destruïda l'imatge. Un fet molt important per resultats actuals. Els moviments ecologistes prenen una força sorprenent. Hi ha unes campanyes molt fortes que canvien radicalment la mentalitat de la societat. Per ventura, aquí inclús qualcú ha parlat, hauràs sentit parlar de la campanya d'Estrenc, que va ser tot un gran símbol, o de Silla de Saragonera, o hi ha moltes que anava, però no puc contar perquè cada any teníem una. Però, curiosament, totes han estat triomfs. Avui en dia tenim parcs naturals i llavors antes volien tenir urbanitzacions. Per tant, l'impacte del moviment ecologista és molt important. També un altre detall a afegir és que comença la legislació autonòmica. Comença el nostre sistema autonòmic a funcionar i a crear lleis específiques, els famosos decrets cladera. I, com a darrera conclusió d'aquesta etapa, tot és litoral, per la societat, és concebut com un territori turístic. Ja no hi ha unes estacions turístiques, sinó que ja és tot el litoral que passa a ser un destí turístic. Conseqüència d'això, la gran crisi, 1989-1992, 4 anys. Constant disminució de la xifra de turistes i d'estades. Una crisi d'imatge que ja n'hem parlat un poc abans. Una presa de consciència conservacionista i de limitació de l'oferta. Cosa rara. Els hotelers els primers. Els hotelers els primers que prediquen que no se construeixi ni un hotel més i que se protegeixi la natura. Aquí ve la gran proliferació de lleis del govern autònom. És quan d'aquí els poders polítics prenen mesures turístiques. La llei d'espais naturals, gran emblemàtica, Ventura no és tan coneguda, protegeix actualment el 37% del litoral i el 44% de les superfícies balears, són espais protegits. Després, una important, la llei de millora i modernització d'establiments hotelers, la llei d'agroturisme i turisme rural, la llei de camps de golf, la llei de ports esportius, i una darrera salta. Una altra idea. La societat té ben clar que ja no s'han de construir més hotels. La prova és que des de fa 3 anys disminueix el nombre de llits de les balees. I que s'han d'eliminar els passats. L'únic que es pot fer és rehabilitar l'existència, evitar la seva degradació. Primer, aquí, com es pot imaginar, problemes de les empreses constructores. Però, s'ha aconseguit. I després, aparició dels turismes alternatius. És una crisi, però comencen a aparèixer importants grups d'aquests. Un altre detall curiós d'aquesta època, les inversions de les empreses mallorquines dedicades al turisme, tothom coneix Manco de Sol, Jotos Barceló, El Riu, Iberostar, tot el que tenia, totes inverteixen a l'estranger. Ningú inverteix a les Balears. No se construeix en Sol, se queda en Sol, construeix el darrer hotel de Mallorca el 82, i deuen pensar, ni un. Per tant, inversions en el Carib, inversions d'Amèrica Central, Estats Units, a dins Europa avui en dia, Berlín en feix, Austràlia ara, Vietnam sol a cap d'obrir dos, tant una fuita del capital local cap a de fora. I ja, acabant, el regiment actual, a partir de 1993. Què ha passat i per què ha passat? Tenim una sèrie de coincidències exteriors. La fantàstica guerra de la Iugoslàvia, com us ha ajudat a tots, volguem o volguem, la desgràcia d'uns treballats en sort dels altres, l'integrisme d'Argèlia, d'Egipte, els curs a Turquia, tot això ens està afavorint moltíssim. Per altra banda, millors condicions econòmiques, les successives devolucions de la pesseta, han dut automàticament una millora de la relació qualitat-preu, donant-nos a competitius en qualsevol destí. S'ha produït un augment molt fort de l'oferta de turisme alternatiu. Sobretot, el turisme de bicicleta en Sivan, en la queixa dels conductors de cotxes, que és el tema, però que els hotelers estan contentíssims, perquè ha fet que l'estacionalitat de cada vegada minvi, perquè els hotelers estan plens en Sivan. El grup d'excursionisme, s'ha travessat la Serra Tramuntana, s'ha donat un símbol per britànics i per austriats, sobretot, el turisme ecològic, de parcs naturals, bé, i totes aquestes varietats. Un problema que no s'havia parlat fins llavors, que vosaltres coneixeu de més enrere, l'invasió de residències secundàries. Comença a ser fortíssim l'inversió de capital estranger en residències secundàries. I conseqüència de les lleis i tot això, un procés de millora de l'imatge. Cosa que també és molt difícil. Millorar una imatge quan és negativa, a partir de baix per arribar a zero i de zero passar a ser positiu. I ara anem a veure, per què va perdre competitivitat aquest model turístic i què s'ha fet per superar-ho? Els conceptes estan posats, és molt clar. Hi ha una degradació de l'oferta, perquè hi va haver una saturació, sobretot també una repetició del mateix model, tothom feia el mateix perquè, com que si havia tingut èxit un, tothom havia de tenir, per tant, se perdia, se havia sortit, se posaria de cada lloc. Tothom, el mateix model. Per superar això s'ha fet la política d'esponjament, no podem predicar massa, però el dia 1 d'abril, per exemple, se toma un altre hotel a Calvià, per festejar, l'hotel Guadalupe. Després, una millora ambiental molt forta i un procés d'envelliment de zones turístiques, construccions de passejos, eixamplament de totes les plages, reconstrucció amb faroles, amb arbres de tota la infraestructura, és a dir, hi ha un procés, hi ha més lleis i un gran pressupost invertit en millora d'aquesta imatge. I després el problema de canvis a la demanda. El turisme de cada vegada n'està més part de ser borrego, de ser turisme de massa, i passa a ser un turisme més individualista. Però sobretot té més experiència de viatjar. Han passat molt d'anys, la gent ja ha viatjat i ara sí que ja té experiència, sap el que vol i el que exigeix. I per tant recerca més qualitat. Per front a això, que s'ha discutit moltes en nostres illes, el que s'aporta ara és una millor qualitat ambiental. S'està convençut que les queixes dels turistes venen per renous, venen per brutó, venen per manca de zones verdes, venen per manca d'això, i la lluita està en superar això. I ja per acabar, quina és la problemàtica de les illes a l'actualitat? Primer, estem sortint d'una crisi d'una manera eufòrica fortíssima, però és una sortida momentània o és una sortida consolidada. És a dir, quan canvien els factors externs que ens han ajudat tant, què passarà? Segona, Hi ha una saturació de l'espai turístic, de zones hotelers i residencials, perquè clar, des del moment que no hi ha espai naturals, tot el que no és espai protegit se pot urbanitzar. Per tant, hem animat també una concentració en aquestes zones. Una necessitat de la diversificació de l'oferta. És a dir, la quantitat de turistes ja no pot venir d'un augment constant de la cifra de turistes, sinó de la suma de diferents turismes individuals, de turismes esportius, de turismes naturalistes, de totes les variedats. I rompre l'estacionalitat és l'únic que pot permetre augmentar cifres, perquè hi ha una saturació a 6 mesos d'estiu impossible. Hi ha una crisi de l'oferta complementària, molt greu. És a dir, discoteques, festes de la cervesa, happy hour i totes aquestes historietes estan creant una mala imatge i s'intenta crear una llei que no hi ha manera de crear-la. Després hi ha una invasió de l'interior per turisme residencial. És a dir, els estrangers no compren a la costa, compren en els pobles de l'interior. Cases antigues, les restauren, les posen còmodes i s'instal·len. Alaró, un municipi de Benes interior, conegudíssim per les seves mines de carbó fins fa pocs anys, i fàbriques de sabates. Pues ara hi ha ja més de 180 estrangers que viuen constantment a 12 mesos de l'any. Per tant, una invasió interior. Això crea problemes d'interessos en els municipis, problemes culturals i problemes de costums. També l'interior està dividit per turisme de golf i per turisme rural. I l'excursionisme. Tant en aquest moment, la zona turística ja no és tot el litoral, ara ja és tota l'illa. Ja m'han anat de dins, ja no deixem res que no sigui turístic. Un problema molt greu, l'aigua. S'ha acabat les reserves d'aigua, s'ha salinitzat tota la capa freàtica litoral, han acabat els embassaments, ho han acabat tot, i ara, a partir del dia 1 d'abril, els amics de Tarragona ens envien un vaixell diari perquè tinguem aigua potable a les aixetes. No? Mentre les plantes desalinizadores se posen en marxa i ens augmenten el consum d'energia i problemes ecològics. Per tant, l'aigua és el greu problema. I un problema que no pensem quasi mai quan parlem en turisme és el problema de la convivència de les diferents cultures. A Mallorca ens trobem els autòctons, que cada vegada són manco, no tenim fills, per tant. Els immigrants del reste del territori espanyol, que són molt nombrosos fins ara, ja no sé a Catalunya, però nosaltres tenim una invasió terrible d'òperes dels països de la Comunitat Econòmica Europea, que també de les agències de viatges, també dels operadors, s'estableixen, viuen i agafen el millor lloc de feina, directors d'hotels, jefes de recepció, jefes de guies, i s'invasió amb el greu. Per tant, tenim aquí quatre comunitats que han d'intentar conviure de qualque manera i que veurem què donarà. És el gran problema, és el gran repte del futur. Aquestes quatre cultures. Veuràs quin és el futur que jo crec l'única possibilitat d'equilibri o és aconseguir un equilibri entre el turisme hoteler, no poden matar el turisme hoteler que se subordona i diners, però hem de respectar el paisatge. S'ha d'aconseguir, perquè si no estem matant el que ens dona el turisme i l'exigència de qualitat de vida tant dels autòctons com dels que venen, i limitar el creixement de serveis secundaris, perquè si no, no tindran cases on viure ni els mallorquins. Això és tot, i ara preguntes lançades. Gràcies.
Després d'aquesta exposició, que suposo que ha estat prou sorprenent per tots, però el seu paral·lelisme amb el que nosaltres coneixem més de prop, almenys, els membres restants ponents de la taula tenen la paraula.
Es evidente que la historia de, y las modalidades de implantación de la... c'est évident que les modalités d'implantation sont parallèle dans, en Majorque et sur la Costa Brava, avec un certain retard de la Costa Brava et peut-être moins de volume, moins d'intensité dans certains phénomènes. Je crois que les conclusions auxquelles il arrive, c'est-à-dire qu'il faut d'abord améliorer, revaloriser l'image du tourisme à Majorque comme est parfaitement valable, et d'ailleurs je l'ai dit, pas ce matin parce que je n'ai pas eu le temps, mais dans le polycopier que je vous ai distribué, vous verrez que pour moi aussi c'est l'exigence première et essentielle. Et la diversification de l'offre, comme il l'a suggéré aussi, c'est-à-dire offrir aux touristes autre chose que les 3S, c'est aussi une priorité pour la Costa Brava. Je pense que le patrimoine, d'ailleurs, naturel, archéologique, historique, culturel de la Costa Brava, permet tous les espoirs dans ce domaine. Il y a une seule chose sur laquelle il me semble que, à moins que j'ai mal compris, parce qu'il y a quelquefois des paroles qui m'ont échappé, il y a une seule chose sur laquelle nous divergeons en ce moment, dans l'actualité, compte tenu de l'environnement politique, économique, social, culturel, international, c'est sur le fait que, si j'ai bien compris encore une fois, il me semble que Monsieur Segui envisage un avenir des Baléares exclusivement basé sur le tourisme. J'ai bien compris?
Oui.
Alors que pour la Costa Brava, c'est une perspective qui ne paraît pas souhaitable. On en rediscutera, je pense, tous ces jours-ci, mais il me semble que dans le nouveau modèle touristique que nous allons essayer de formuler ensemble, il me semble qu'il ne faut pas du tout oublier les activités antérieures. Il me semble que pour garder justement à la société catalane sa diversité, sa richesse, sa sociabilité, l'importance et puis surtout son image et son authenticité, n'est-ce pas? Je crois que pour cela, il faut garder un minimum d'autres activités. Il peut y avoir des délocalisations. Je pense par exemple qu'hier dans le compte, j'ai lu un article sur la délocalisation de l'usine Vink à Palamos. Qu'elle était au centre de Palamos, elle avait donc je ne dis pas une vocation touristique, mais une valeur de situation, une rente de situation du fait pour le tourisme. Et on la déplace pour à la périphérie de Palamos, et je crois que c'est une très très bonne chose. Et justement, le fait qu'on la déplace et qu'on ne la supprime pas me paraît un facteur un atout pour l'avenir. Et peut-être justifier un petit peu mon optimisme qui n'est pas seulement sentimental, mais qui se fonde aussi quand même, je ne l'ai peut-être pas assez dit, sur des arguments sérieux. Je crois en fait que c'est là la seule divergence que je vois pour l'instant entre le modèle qui est envisagé, le modèle touristique envisagé pour les Baléares, et celui que je souhaiterais moi personnellement, et nous en discuterons, pour la Costa Brava.
Gràcies. Jo també opino el mateix, és a dir, l'ideal seria mantenir un equilibri, però comença a ser bastant difícil. Per exemple, l'agricultura a les illes. L'agricultura, gran consumidor d'aigua. Per qui s'hi gasta aigua? Per qui té dobbers per pagar-la? Qui té més dobbers per pagar-la? Un hotel o un pagès? Aleshores, primer interrogant. Un pagès, si li asseguren que el seu pou d'aigua li renta un lloguer anual triple productiu que la collida de patates que pot tenir, triarà la comoditat de sobre segur un sou, una quantitat fixa cada mes, i ho tindrà. Això és una llàstima, però és una realitat. Segona, què pensa que estem discutint en aquest moment de Cecília? No sé si ho arriba a Catalunya Seco. Perquè fa un any que estem discutint que els pagesos s'han de transformar en funcionaris i mos han de ser els jardiners de l'espai. Han de conservar el jardí de Mallorca, les parets, els jamolers, de manera que els turistes trobin els jamolers en flor, en febrer, com volen, però simplement com a mostrador. És un trist destí. Però és el nivell de la problemàtica a on està. L'indústria, no parlem. Qui fa sabates a Inca? De 140 fàbriques de sabates, en tenim 32. Hi ha 8.000 aturats del món de la sabata. Qui paga el vaixell per 200 sabates, el transport d'aquesta competència, quan cobraràs un sou més segur fent feina de lo que vulguis a la zona turística. Aleshores, és trist, és una constatació terrible, ja fa 2 anys predicava el contrari. No és que ara prediqui això, sinó que estic convençut que no hi ha gaire sortides més, que és molt trist. Però us en parlarem moltes vegades.
No quiero decir que el modelo no sea bueno o necesario para Baleares, y que si creo que no vale tanto para Costa Brava. Por la primera razón que a la primera razón que vous avez invoqué, c'est que bon, le problème de l'eau. Je pense qu'il devrait se poser ici, mais pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que partout il soit très aigu. En outre, l'agriculture en Pordanaise en particulier, en important, l'agriculture est encore très dynamique et elle est rentable, je veux dire. Elle est appuyée sur une industrie agroalimentaire qui est active. Dans une autre, ça ne pose pas de problème d'eau. Dans l'Ablanes, où il y a une industrie textile qui est extrêmement grosse consommatrice d'eau, heureusement, il y a des nappes du Tordera et une richesse en eau du Tordera qui permet d'éluder le problème. Enfin, je ne pense pas du tout que vous avez tort dans votre proposition, mais simplement, et en ce qui me concerne, peut-être que mon avis ne sera pas partagé par tous, et je suis prête à m'incliner, mais je pense que vraiment, ça n'est pas ce que je souhaiterais personnellement pour Jalier Marc Ostabla.
Voldria aprofitar per afegir a veure si tenim una lliçó que no ha sortit del que hem dit fins ara d'aquest balanç i del turisme del litoral. Una lliçó que estarà feta en certa manera en contrapunt amb els geògrafs, som 4 geògrafs i un economista només, i per tant els hi sorprendrà si aquesta lliçó procuro portar-la cap al terreny de la competitivitat. Jo crec que una cosa de sentit comú és que una indústria, la que sigui, per tant la indústria del turisme, ha d'intentar competir amb allò que té, acceptar les restriccions que té i treure el màxim de partit dels seus avantatges, és a dir, fer un balanç del que avui se'n diuen els punts forts i els punts febles i saber actuar amb un sentit de realisme, treure el màxim de partit dels avantatges, acceptar els punts febles fins on no es poden modificar i en tot cas diríem deixar de que siguin punts febles si es poden modificar. Però hi ha algunes d'aquestes restriccions, algunes d'aquestes, per dir-ho així, debilitats, si es mira des d'una certa perspectiva, que aquestes difícilment són canviables. Nosaltres teníem una realitat en els anys 50 i 60 que era la d'un territori amb unes característiques molt particulars. Fonamentalment la característica que el dominava, el que el diferenciava, és que era un territori molt humanitzat, o força humanitzat. No té comparació, per exemple, amb el que és el Blanc del Rosselló, però tampoc té comparació amb el que són les costes de Tunísia o del Carib avui dia. I per tant, jo crec que l'experiència ens diu que havíem de saber competir amb aquestes nostres possibilitats, que tenien algunes limitacions. Per què? Perquè un territori humanitzat, un territori en el qual els pobles estan fets, en els quals hi ha una certa cultura, doncs certes exigències, aquelles de les quals jo parlava en la primera part de la sessió d'avui, del turisme, doncs no les accepta fàcilment. Hi ha una certa resistència al canvi en aquesta transformació, i és normal. Però en canvi, al costat, per dir-ho així, d'aquesta, diríem, resistència, per dir-ho així, una resistència doncs, que es posin ports esportius a tort i a dret o que es creïn segons quins models de complexes hotelers o recreatius perquè són molt durs amb el territori, molt agressius, al costat d'això els espais humanitzats tenen altres avantatges. Els espais humanitzats, entre altres coses, tenen l'avantatge, jo crec, de que poden aspirar a ser, de forma indefinida, uns espais no unidimensionals, com ho acaben sent humorístics en alguna extensió. Nosaltres podíem aspirar a no ser-ho, encara potser som a temps a no ser-ho, i per tant, en la mesura en què les coses en el passat no s'han portat per aquí, doncs és evident que hem comès errors. en la mesura en què hem intentat competir en el terreny amb el qual competeixen avui els destins turístics, ens hem equivocat o s'han equivocat aquells que podien dir-hi alguna cosa. Dit amb altres paraules, el balanç d'aquests anys sobre la Costa Brava és que un error és no haver treballat més i més decididament en favor de la diferenciació de la Costa Brava. I avui, quan es parla tant de qualitat, doncs la qualitat no és sinó una forma de diferenciar un producte en termes d'estratègies de marketing. La qualitat no és sinó això. Per tant, diferenciar el producte era la millor estratègia de qualitat que es podia haver fet amb el nostre litoral. Diferenciar aquest producte, mantenir-lo en els seus límits naturals, aquells que li venien donat per la història, per la cultura, per tot aquest pòsit cultural, social, de civisme, que Narcís Jordi era, doncs, ha escrit i ha reflectit tantes vegades també. Aquesta és la, en fi, la lliçó que jo voldria treure de la nostra història. Evidentment, no voldria tampoc dramatitzar-ho això i pensar, doncs, que això és un, per dir-ho així, és un camí sense retorn, i que les coses han arribat tan lluny que ja hem perdut del tot aquesta oportunitat. No l'hem perdut del tot, però en tot cas sí que ens hem equivocat molt.
Bé, la meva intervenció serà curta, evidentment. Jo penso que coincidim bastant amb algunes coses que és a dir, en la meva exposició inicial parlava de la tendència a la diferenciació per l'efecte de la qualitat i que aquesta recerca de la diferenciació es fonamentava en el que eren els atributs de l'espai geogràfic en sentit ampli, els elements naturals incorporats en el producte i els elements culturals, geoculturals i geonaturals. Bé, com a comentari el que acaba de dir el professor Alcalde. Vull afegir, a més, un parell d'idees. La primera és que quan volem fer balanç, d'alguna manera hem de tenir un referent previ, tenir previst una pauta, diguem, que apliquem com a esquema de valoració d'allò que volem fer balanç. Com si abans de que es produís allò que volem fer balanç, s'hagués pronosticat, s'haguessin definit uns objectius i després d'un temps, després d'uns processos, verificar si allò s'ha complit o no. Aleshores, des d'aquest punt de vista, els processos d'implantació turística en el litoral, a tot arreu i aquí a Catalunya, doncs d'alguna manera han correspost a uns fenòmens, entre cometes, espontanis de la pròpia dialèctica dels assentaments sobre el territori. I des d'aquest punt de vista és una dificultat afegida a fer balanç sobre què i amb quines premisses prèvies. En aquest sentit, reflexionar sobre qui té capacitat d'intervenció en el territori. És a dir, aquí hi ha una pugna, pot haver un conflicte entre el que és propietat pública o privada, el que és propietat privada, el que és propietat pública i la capacitat que té l'Estat, l'administració, d'intervenir i de fer d'àrbitre entre interessos que poden modelar el territori, que poden facilitar unes determinades pràctiques econòmiques o no. Per tant, aquest també és un camí de reflexió, un interrogant sobre el fet que la lectura que fem avui dia del territori ha d'anar d'alguna forma, s'ha de fer tenir en compte aquest referent. I després, canviant de missatge, volia dir que potser és una percepció equivocada, però arriben missatges constantment. Potser és una valoració no explicitada enlloc, de que en termes comparats, bé, la Costa Brava, el català, la Costa Brava, doncs no està malament. És a dir, és un espai de qualitat, escrit en l'atles urbanístic l'any passat publicat per la Generalitat, és un espai natural de qualitat, és un espai turístic de qualitat i és un espai que té com a gran, diríem, patrimoni l'estar humanitzat i el no estar especialitzat a fugir en turisme. El tenir humanitzat, com s'ha dit. Aleshores, és com si els missatges fossin, bé, no està tan malament, però no en termes absoluts, sinó en comparació amb el que s'ha fet en altres llocs. És a dir, bueno, és que la Costa Brava no és el litoral X, la Costa Brava no és no sé què, la Costa Brava és la Costa Brava. Per tant, hi ha com una mena d'acceptació de que bé, malgrat que s'han comès errors, malgrat que probablement volguessin, voldrien que en algunes realitzacions fossin d'una altra manera, la percepció que es té implícita probablement és que potser perquè ho sentim com a patrimoni nostre, doncs la Costa Brava evidentment no és aquell altre litoral que és el desastre, nosaltres no, nosaltres és la Costa Brava. Aquesta percepció és una percepció que, a la qual constato a partir de missatges i escrits textuals que es poden comprovar, però que potser incorporar un contrapunt a la crítica que podem fer, perquè estic d'acord que els errors han estat en la seva d'ordenació, d'evitar, més que de promoure, d'evitar determinades actuacions que han tendit cap a unes formes del territori i cap a unes funcions del territori que no són satisfactòries des de la perspectiva actual.
Podríem establir un últim torn de rèpliques dels membres de la taula, una última intervenció de cada un, perquè és que si no el públic no tindrà ocasió d'intervenir.
La percepció de l'image de la Costa Brava. Monsieur... nous dit qu'elle est encore excellente pour les Espagnols. Pardonnez-moi, je vais vous faire sûrement de la peine. Et je vais vous citer un dialogue qu'on a entendu dans un film français récent qui s'appelle Le No Smoking, où Pierre Arditi et Sabine Azéma, son mari et femme, et la femme du mot, et le mari lui dit « Bon, ben, si tu veux, nous allons partir à la classe. » Où veux-tu aller à la place? Ben, comme toujours sur la Costa Brava. Waouh! Ras-le-bol! Ah non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu veux alors? Je veux aller au Groenland. Eh bien, ça m'a mise au supplice, ce dialogue. Parce que je me suis dit, si vraiment on arrive à, dans un film qui a eu là une très grosse audience, à dire bois quand on dit Costa Brava, c'est quelque chose qui me va qui me fait de la peine. Et c'est pour ça que en priorité, la priorité des priorités pour nous, c'est que plus jamais on ne puisse dire bois. Que jamais on ne puisse sous-estimer, méconnaître le paysage de la Costa Brava et le séjour en Costa Brava de cette façon. Donc la priorité, c'est toujours, à mon avis, c'est de revaloriser l'image. Voilà. Par quelques moyens que nous allons étudier par la suite.
Lligant-nos amb això mateix que s'estava plantejant ara, com ha dit, seguir, reaccionar a temps i planificar a temps poden ser algunes de les vies. De fet, per tant, la reacció com la planificació han d'implicar sobretot inversió, en el sentit que fins i tot quan es parla de paisatge, quan es parla d'altres activitats econòmiques que són les que donen autenticitat o que són les que donen aquesta diversitat que pot fer que una determinada costa o un determinat espai tingui interès, implicar que s'hi aboquin diners, fins i tot per una qüestió de conservar el paisatge, perquè conservar un paisatge vol dir intervenir sobre aquest paisatge. I aquesta és, per mi és el gran repte, que és com es fa això i qui fa això. I si es veu la necessitat de fer això per part dels agents que han d'intervenir en aquest procés. Sembla que per part de l'administració o d'alguns nivells d'administració i per part també d'algunes dintre d'aquests nivells d'administració, per part d'administracions locals, d'algunes administracions locals, sembla que això, una actuació en aquesta línia, sigui vista com a convenient i positiva, però no sempre és així. Els conflictes entre diferents nivells d'administració són importants. La pròpia fragmentació d'aquest espai litoral a nivell administratiu moltes vegades dificulta això. Abans, quan érem baix, parlàvem, quan ha sortit el concepte de sustentabilitat, com fem sostenible Calvià, o com fem sostenible Salou, o com fem sostenible Lloret, o com fem sostenible aquest tipus d'elements, si és que ens hem de plantejar un desenvolupament o un redesenvolupament per a aquests llocs. Moltes vegades passa per una qüestió d'escala. canviar d'escala és important perquè, de fet, aquests municipis són petits. Calvià és molt gran, té una zona boscosa, una zona natural, etc. Però, de fet, implica una revalorització no només d'un lloc, sinó de tot un entorn. I això és complicadíssim d'articular. Potser no és complicat d'aplicar, segurament és molt complicat de gestionar, en el sentit que també la planificació de vegades es queda en el paper.
Jo crec que el problema és important aquí, és que s'està molt de la Costa Brava, però la Costa Brava de què parlem ara ja no és la Costa Brava que hi havia. No em queda res d'aquesta Costa Brava. Vull dir, la Costa Brava en principi era un patrimoni, era una geografia, era de recursos naturals i són. El fet de voler conquistar un turisme s'ha perdut tot. En total han parlat de patrimoni, quin patrimoni ens queda? Un patrimoni ja. Vull dir, a més, jo crec que per atraure la gent, per atraure tot el que era nostre, perdent tot el que era nostra veritat. Jo atraure la gent ensenyant el que era jo. Vull dir, no sé, per ara, o sigui, el problema d'abans potser era que hi havia masses hotels. El problema que hi haurà en un futur, si això no es va parar ni tal, és els golfs, perquè hi ha tants de golfs. L'únic que estan fent és destruir tot el que hi ha a tort. Vull dir, un golf necessita quantitat d'aigua, necessita quantitat de sang, quantitat de coses. Vull dir, amb uns golfs o dos en tot un territori n'hi ha prou, no, crec jo. No s'han dit tanta. Vull dir, a més, a part dels fets, que per mi és un problema gros, vull dir, tots els projectes per fer golfs i construir-ne i tot això. Vull dir, estic d'acord amb el senyor Seguí de caçar marca, no? Perquè ja no es té. Però jo crec que es fa aquesta marca, però amb tradició. O sigui, en realitat, el que en realitat som, marca per vendre.